La Caravana, un programa sobre rodes.
A 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda, abans de res informar-vos que hi ha hagut un error a Meta, aquesta empresa que controla Facebook, Instagram i algunes xarxes socials. Doncs bé, en aquest cas afectaria a Instagram, i és que per aquest error de la mateixa companyia s'han suspès algunes comptes a dia d'avui. No sé si es podrà recuperar, si no es podrà recuperar, és una informació que us avançarem més endavant i segurament des dels serveis informatius d'aquesta casa. Nosaltres, però, sí, com sigui, continuem endavant. Més que res que sapiguéssiu que si entreu a Instagram en aquests minuts i no podeu accedir, o si us apareix el missatge de... llegeixo literalment, suspendimos tu cuenta el 31 d'octubre de 2022, queden 30 dies para oponerse a esta decisión, etcètera, etcètera. Aquest és el missatge que us pot aparèixer des de la companyia. Veurem si tot plegat és recuperable o no. Dèiem que passen 7 minuts de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa la caravana i ho fem per parlar de tradicions, costums, creences, rituals i llegendes. Amb qui, Núria?
Doncs amb ni més ni menys que el responsable de patrimoni immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona, folclorista, educador social i escriptor Amadeu Carbó. També conegut per ser dinamitzador, gestor cultural i activista en el món festiu, destaca per ser un gran expert i coneixedor de la cultura d'arrel tradicional. És per això que justament avui, que se celebra el Dia de la Castanyada i o Halloween, i demà el Dia de Tots Sants, l'hem convidat a pujar a la nostra caravana perquè ens expliqui tot el que hem de saber sobre la celebració d'aquesta tradicional festa. I ho farem, entre d'altres, endinsant-nos en un dels seus llibres més populars. Fins aquí hem arribat.
Amadeu Carbó, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Arriba la tardor i tot canvia de color. Sortim a la muntanya per collir castanyes i ens punxem els dits i apretem ben fort per treure de dins allò tan bo. És temps de castanyes sense fulles als arbres i roba d'abric per no tenir fred.
Això de roba d'abric, aquest 2022, ho hauríem de veure, Mareu.
Exacte, sí, sí. Veure. Aquells tòpics o aquells constants que acompanyaven a la festa ja no són els mateixos, han canviat.
Van canviant els temps, canvia tot. Amadeu, abans, quan entraves a aquest estudi, et deia, tornem-hi amb un dels debats eterns, any rere any, que hem de fer els mitjans, perquè és un debat que està en tota la societat, Castanyada o Halloween. Ara parlem de l'origen de cada festa, però realment hi ha tanta diferència entre dues festivitats?
No, jo diria que la pregunta seria... tenen punts en comú? Mm. Sí, tots. Primera, que quan parlem de la festa del Halloween o la festa de la Castanyada, hi ha el primer punt en comú és que cap dels dos són una festa. Mm. I això, clar, això quan ho dius, home, la gent es trasbalsa molt. No, el Halloween, com la Castanyada, són... un fragment, una part, en el cas de la Castanyada és un àpat funerari, en el cas del Halloween doncs és tot una festa d'inversió que vol recordar els abans passats, però formen part d'una festa molt més àmplia, és a dir, estem parlant d'un fragment, d'una part molt petita de la festa que seria la festa de Tots Sants. Halloween és la contracció de tres mots anglesos que volen dir vigília de Tots Sants. I la castanyada, en aquest cas, la castanyada és una expressió molt moderna. Jo no l'he trobat escrita abans de finalíssims del segle XX, finalíssims del segle XIX, principis del XX. És a dir, és una paraula que s'ha incorporat a l'argot festiu molt recentment. Això no vol dir que no es fes, però forma part d'una... La gent no celebrava la castanyada, celebrava Tots Sants. I aquí, aquí és on rau o d'on plora la criatura.
Ara de seguida parlem de Tots Sants, del que significa per nosaltres, perquè jo crec que podríem establir inclús alguna connexió, fins i tot, si ens posem a remirar cultures, amb Mèxic, amb la Noche de Muertos, etcètera.
I amb totes les cultures i amb totes les confessions.
Segur.
No hi ha cultura o confessió o grup humà, perquè al final parlem de grups humans, que no tinguin un moment concret o no en el calendari, nosaltres el tenim, hi ha confessions, per exemple, que no el tenen, però tenen una manera de recordar els seus avantpassats, tenen una manera de tenir cura dels seus morts. Però això totes.
Abans encetàvem també un debat aquí entre els membres de la redacció i entre els membres d'aquest programa, quan escoltàvem la veu del poble, que li diem, la veu de la gent del carrer. Alguns sí que celebraven el Halloween, d'altres la castanyada, d'altres amb dues festes alhora. En fi, aquestes barreges que es fan, castanyaloween fins i tot ha sortit.
Castawin.
Han sortit coses molt rares. Sigui com sigui, sí que hi havia gent que deia... Jo és que aquestes americanades no les celebro. I em sembla a mi que Halloween no acaba de venir d'Amèrica.
No. A veure, Halloween no... A veure, el Halloween que a nosaltres ens arriba aquí, ens arriba i que celebrem a Barcelona, és la versió hortera del Halloween. Clar, és que les coses s'han d'explicar pel seu nom, no? És a dir, ens arriba una versió desdibuixada, descontextualitzada, més relacionada amb el consum mainstream o el consum d'oci... pel consum d'oci, és a dir, la festa del Halloween té un pòsit ritual tradicional molt important, que ve molta part és del que se'n va anar d'Irlanda cap a Estats Units, i tothom, quan marxa, per poques coses que porti, a la seva motxilla imaginària porta les seves tradicions, la seva llengua, les seves cançons, els seus relats. Quan arriba... a Estats Units, lògicament, arriba en un altre lloc, s'implanta, perquè tu, quan arribes a un lloc, tu segueixes celebrant, i segueixes celebrant el que tu coneixes i el que tu portes en el teu bagatge personal. Però allò es va reelaborant, perquè estàs en un altre indret. Amb el Nadal passa el mateix, eh? Quan parlem del Pare Noel, per exemple, el Papa Noel va venir d'Amèrica. Bueno, sí, va anar d'aquí cap allà i va tornar, no? Doncs una miqueta amb el Halloween passa el mateix. Diuen que sí, hi ha Hollywood, això ha contribuït d'una manera bàrbara a aquesta implantació del Halloween. Jo de vegades penso, home, sí, Hollywood hi ha en determinades pel·lícules hi ha contribuït, però també ha contribuït molt a aquesta cultura, a la indústria cultural, és a dir, aquella gent que han vist que amb una castanyada, per les seves característiques, és molt complicat, d'alguna manera, convertir-ho en negoci, uh-huh, en consum. I, en canvi, la festa del Halloween, per aquesta mirada o per aquestes característiques que té, és molt fàcil. I tenim, doncs, parcs temàtics que fan festes de Halloween i les fan durar un mes i mig. I cap problema, escolta'm, aquí celebren Halloween en banyador i no hi ha problemes, no? Però sí que és veritat, no?, que, per exemple, amb el cas de la castanyada, d'allò que et deia, aquesta dificultat de convertir-la en un consum cultural mainstream o un consum cultural ràpid, no? Sí que és veritat que hi ha una diferència abismal. És que això ho podrem relacionar molt amb una societat banalitzada. Nosaltres... malauradament, estem vivint en una societat que constantment banalitzem les coses i les desproveïm del contingut d'allò que és essencial, no? Ens ha passat... Ara parlem d'aquesta crisi, no?, del Halloween a la castanyada, però, conxo, és que això ens passa perquè hem agafat la festa de Tots Sants i l'hem buidada de contingut perquè, ostres, això d'en recordar-nos dels morts, hosti, és fotut, eh? Perquè, clar, a lo millor estem parlant de coses que... d'entrada no ens agraden.
L'estem convertint encara en més tabú del que ja era?
Clar. No, és que el problema és que l'hem convertit en un tabú total. Mm. Perquè, al final, del que estem parlant, no estem parlant de Halloween, no estem parlant de la castanyada. El que estem parlant és de què fem amb els nostres morts. O de què fem amb la nostra espiritualitat. Mm. I aquí, ostres, aquí el tema es complica. Perquè, al final, el Halloween o la castanyada és un indicador. Però l'altre no, perquè l'altre ens interpel·la molt, molt, molt i molt, molt, molt a dins. Però encara et diré més. Per exemple, el cas del Halloween, no? Aquesta nit hi haurà les discoteques, faran l'agost al mes d'octubre.
Exacte.
No? Fotran una calarada impressionant, no? Però tu com a consumidor no requereix cap compromís personal teu. És el que passa amb el que jo en dic el fast food de la cultura. Uh-huh. No requereix cap esforç ni cap compromís per part teu. En canvi, una castanyada, encara que la buidis de contingut, que normalment és amb amics, amb no sé, tot aquest lleure te l'has de consensuar, debatre i realitzar-lo amb la família, que no anem a negar, eh? Les relacions familiars a vegades poden ser molt complicades, sí, i per tant necessiten un compromís teu amb aquell grup per tal que allò tiri endavant i tiri endavant amb èxit. O amb les colles d'amics. També exigeixen un compromís per part teu perquè allò es pugui realitzar. Per tant, estem parlant de coses menys banals del que ens suposem quan parlem de... Ara s'ha posat molt de moda, jo ho vaig escriure en un article fa molts anys de castanyada versus Halloween, no?
Sí, sí, sí.
Estem parlant d'una cosa molt més profunda, perquè al final estem parlant una de com ens relacionem nosaltres amb els morts i com ens relacionem entre nosaltres mateixos, amb la nostra, amb el nostre grup família, amb el nostre grup amics, etc, etc. Per tant, estem parlant de coses que van molt, 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 molt a l'essència del que som nosaltres.
Clar, Madeu, tu que ets un gran expert de tota la cultura popular i que, entre altres llibres, tenim aquest meravellós Fins aquí hem arribat, què fem i com celebrem el darrer adéu. Deixa'm preguntar-te primer, ara ens posaves l'exemple també del Pare Noel, els Reis, que també existeix molt, molt aquest debat, castanyada, Halloween, també existeix molt aquest debat. Normalment, una cultura s'acaba imposant sobre una altra, és a dir, hem de témer que desapareixi el nostre?
Què és lo
nostre?
Què és lo nostre? És que el tema està amb la percepció i la mirada de què és lo nostre. O què és lo nostre. Clar, quan parlem d'una societat com la nostra, que això sí, la societat sí que és lo nostre, diversa com és la nostra actualment, és de lògic pensar que totes aquelles cultures que hi estan immerses i estan fent creacions culturals en la ciutat, per exemple, doncs aportin el seu gra de sorra. Però això ha passat sempre. I, per tant, hi hauran coses que canviaran. I, per tant, hi hauran coses que assumirem. Quan la gent parla d'allò que dèiem, no?, del castagüin o el halocasta o totes aquestes combinacions, que diuen, és que ens passarà això. No, no, és que això no ens passarà. Això ja ens està passant. I passarà, i hi hauran adaptacions. Llavors, clar, parlar de lo nostre, jo sempre dic, lo nostre, sí, però quan parlem de lo nostre, quan? En quin moment? Perquè, clar, no és lo mateix la societat catalana, ja no parlo del segle XIX, de l'any 2000 a la del 2022, no té res a veure.
T'ho pregunto diferent, som tradicionalistes?
Pel que convé. És a dir, i ara és una resposta que a mi quan dono aquesta resposta m'acaben caient totxos. La gent em tira pedres i el Twitter bull. Som tradicionalistes. Jo diria, la tradició és important? Sí, molt. Però, quin és però la segona pregunta que faig jo és quina és la tradició, no? Llavors, aquí el tema està en que tinguem una mirada molt àmplia amb el que intentar que a la tradició sigui lo prou acollidora perquè tinguem... la tradició ha de ser un reflex de la comunitat. Si no és útil a la comunitat, ja ens sembla, no serveix de res. Si una tradició no està en sincronia amb la comunitat que la celebra, el que estem fent és reviure un fòssil del passat, aixecant una mòmia, el que sigui. Però la tradició ha de ser viva, ens ha de dir coses, ens ha d'interpel·lar. Nosaltres hem d'interpel·lar la tradició, eh? Llavors, jo diria, la resposta aquesta, en aquest cas, és que la tradició ha de ser movible, ha de ser viva, ens ha de portar, no ens ha de restar mai, perquè quan ens ha de restar malament, ha de ser una paraula que ara s'usa molt, però que... compte com la usem, no sigui que la buidem de contingut també, ha de ser inclusiva, però en el sentit positiu de la paraula. I ser inclusius vol dir que ningú ha de renunciar a res. Ningú. Llavors vol dir que la tradició també ha de ser generosa. I ara ve allò, i la pregunta quina era? Perquè m'he anat i m'he perdut amb el discurs.
Mira, t'ho poso més difícil, Amadeu. Això anirem creixent.
Sí, no m'ho posis molt difícil, que...
És molt interessant.
Estic paint el dinar encara.
Però és molt interessant el que estàs explicant. Ens deies que a vegades tenim aquestes tradicions de fast food...
Ah, tu m'has dit que jo sí érem tradicionalistes.
Sí.
Ah, sí. El que et volia dir és que de vegades en aquest país hem construït la tradició per tenir... perquè volíem ser una cosa que no érem, o érem una cosa que no volíem ser. I llavors, això és molt complicat, perquè hem arribat a convertir tradicions, i això és un altre discurs, tradicions, que ara coses que diem que són tradició, que el que era una tradició local, per exemple, i l'hem extesa, no? I, ostres, això de les tradicions, quan allò, no?, la castanyada és típica de, o és tradició de Catalunya, home, jo veig que Galícia... a la nit d'avui es menjaran molts quilos de castanyes,
Sí, sí, sí.
O d'altres indrets d'Europa, Vull dir que no... Per tant, el de l'exclusivitat a mi em fa molta por, perquè no és inclusiva.
Ara igual faig jugar, deia, un paper de la boca que no et toca, però em ve molt de gust preguntar-t'ho, perquè ens deies... Tenim aquesta cultura o aquestes tradicions que es van acostumant a ser tradicions de fast food, jo t'ho compro molt, això, que es van buidant de significat. Ara bé, t'he de fer la pregunta a la inversa. Com recuperem aquest significat?
Clar, el problema és que el problema el tenim en què hem de canviar socialment. I és a dir, hem de tornar a tenir uns valors, recuperar uns valors, o diferents, però, o construir uns nous valors, que no siguem éssers humans que pol·lulem per la societat, pel món, sense tenir uns valors molt ferms amb el present, amb el passat i amb el futur. I això vol dir moltes coses, no? És recordar, tenir clar que... Clar, això també et dependrà molt de les creences. És a dir, si tu creus que nosaltres som uns éssers transcendentals, els cristians ho tenim, nosaltres pensem que som éssers transcendentals, i tenim una cosa que de vegades ens diuen, home, però això és molt infantil, eh? Això del cos i l'ànima, no? Ja dius, home, jo no sé realment quin nom tindrien que dir, però en el moment que els grecs ja tenien la psique, i que després això va derivar amb el tema de la ment i tal, però la psique ja... En el moment que d'altres cultures, quasi bé totes les cultures, tenen aquesta mirada transcendent de... religioses o no? Transcendent de l'individu? Home, jo penso que alguna... Home, no podem estar tots equivocats, eh? Alguna cosa hi deu haver, no? Però clar, això és una creença personal meva, no? Si creiem en aquesta transcendència, home, doncs d'alguna manera aquesta transcendència l'hem de cultivar i recordar, o en recordar-nos dels que ens han precedit i honorar-los, és una manera. Mira, ara vaig a posar un exemple que aquest el poso tot arreu. Aquest el poso tot arreu, i perquè jo recordo, jo encara vaig fer EGB, eh? Jo, ja tinc cabells blancs, eh? No fotem. Però jo recordo quan estudiàvem, crec que era a segon de batxillerat, sí. Estudiàvem a l'època romana, i el primer que et caia a Història de l'Art, crec que era la Domus, no? I una de les coses que et deien, i tu ho veies d'una manera al·lucinant, era, no, és que els romans tenen un culte als avantpassats i tenen sempre un lloc a la casa reservat, als avantpassats, i et deien, i es diu l'Erarium, l'Erarium, i és un altaret familiar. I jo, això... Em va sorprendre molt, i em va acompanyar tota la vida aquesta història. Llavors vaig pensar, home, però és que la majoria de persones tenim espais en la llar, que jo en dic els espais sagrats, que els tenim reservats, aquests tipus de coses. Segur que hi ha un racó, tothom que ens està escoltant, un racó que pot ser a la casa o pot ser... però que és un espai concret on es reserven aquells objectes, aquelles fotografies... I no és un espai qualsevol, pot ser una prestatgeria. Mira, doncs allà hi tinc la foto de la mama, del papa, de l'avi, del tiet, del meu germà, del que sigui, no? Uh-huh. Això és un altaret familiar, és un espai sagrat, de record i memòria. Però, pel que sigui, ho fem d'una manera natural, siguem creients o no, ho fem perquè... Però no volem reconèixer la transcendentalitat d'aquest fet. És a dir, tu pots ser una persona que no creus absolutament en res, però en canvi, ostres, tens aquest punt de record i memòria als teus avantpassats.
De fet, suposo, Amadeu, que per això ho fem molt en l'àmbit privat, no? És evident que tenim aquest petit altaret, també t'ho compro molt, aquest petit altaret amb fotografies, o fins i tot una capsa on ho guardem tot plegat. Ara bé, si arriba el dia de Tots Sants, aquella tradició d'anar al cementiri, només la gent gran, eh?
Sí, exacte, perquè també és veritat que a la gent jove us queda molt lluny la mort.
Gràcies per l'ús.
No, però és que veig aquella peixera...
Això sí, l'equip està format de gent molt jove.
Molt jove, sí, sí, sí. I jo sempre dic el mateix, jo quan tenia 20 anys era immortal. Sí, la gent quan som joves... Ostres, i sort, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Que bé, no? Però, cony, ja passes dels 50 ai. Molts, i vas veient que, per analogia... també et pot tocar, tu, i sí, sí, sí. Et converteixes en mortal. És aquell moment que dius, ostres, això ho tinc més a prop del que... d'abans, i ara ho tinc molt a prop, no? I aquí jo penso que és el gran moment de dir... I aquí, en aquell gran moment en què tu dius, i jo estic preparat per això, i clar, estic preparat per això, i com et prepares per això? Perquè no saps ni quan serà, ni com serà... I al final, també, arrel d'això es reprodueix una mica a totes les cultures el mateix, no? Una de les preparacions, les millors preparacions, és que quan algú et pregunta si ara tu, això... Quan fèiem el llibre amb en Jordi Cubillos, ens sortia moltes vegades amb les converses. Teníem preguntes com aquestes. Atenció que va, tot fent un arròs, perquè allò que debatíem, no?, el llibre... tu si ara et morissis, no? Clar, tu t'anaves fotent la Roseta amb la copa de Vic, sí, sí, que sí, estava sí, molt bé. Què? Dic, home, ara si morís m'agafaria molt feliç, exacte. També t'ho he de dir, no? Però què, no? I dius, ostres, i el primer que et ve al cap és tens deutes, i no em refereixo a deutes de calés, no? És a dir, que t'agafi en pau. Allò que et diuen, wow. Va morir en pau?
Wow.
Que no t'agafi amb deutes de tipus de... I cada vegada són deutes tan miserables que val la pena pagar-los, no? No, és que jo amb aquest tio no em parlo, amb aquesta tia no em parlo. Bé, per què no et parles? Perquè, no ho sé. Bueno, potser...
Perquè ni me'n recordo.
Exacte, potser que visquem més feliços tots plegats, eh? És que al final va d'això, eh? Va d'això.
Hem de fer tots un, com dius en el llibre i com diu la seva portada, fins aquí hem arribat?
Bueno, nosaltres vam posar aquest títol perquè ens va semblar molt contundent. Tot i així és que els dos autors creiem que fins aquí no hem arribat, sinó que continuem. No, però sí que el vam posar com un epitafi. Vam dir, ostres, de fet és un epitafi. És un epitafi que estava en una làpida, i vam dir, home, posem-li aquest epitafi, fins aquí hem arribat, com a títol. Però, de fet, per exemple, en el meu cas, jo crec en la transcendentalitat de la persona.
Deia que l'Amadeu Carbó és un dels grans especialistes de casa nostra en cultura i tradicions. Clar, una de les grans cultures, abans parlàvem de castanyes, parlàvem de Halloween, que són les disfresses, etcètera, etcètera, etcètera. Si et pregunto el perquè del panellet...
No
en tinc ni idea.
Bueno, són menges ritualitzades, molt elaborades, molt passades per la mà dels pastissers. Però els panellets, si t'hi fixes, els panellets, en la seva essència, no deixen de ser uns dolços... Uh-huh. Com les castanyes.
Com un massapà.
És un massapà, uh-huh. Però que sempre són comestibles. Et pots acabar trencant les dents de dolços si s'endureixen, però no es faran malbé. I si t'hi fixes, totes les menges que es fan en aquests àpats, que són el que ens queda dels antics àpats funeraris, que fins i tot podríem fer en els cementiris, perquè els cementiris estaven a dintre les poblacions, per tant, la gent vivia amb la mort de manera quotidiana, doncs aquests àpats són tots fets a partir d'elements que no... per dir-ho d'alguna manera, que no caduquen o que no es fan malbé. Són elements d'aquests elements més hivernals, més que poden... Home, al final jo suposo que es deuen fer malbé, no? Però tu un panellet, jo estic segur que dintre d'un any... No. A veure, et farà mal si te'l tiren.
Sí.
Però tu te'l pots menjar, perquè bàsicament és sucre i fruita seca. Les dues coses aguanten molt, no? És com els torrons, no? Que si són torrons, no es fan malbé mai, no? D'alguna manera, doncs, una miqueta així. I són hereus de pans beneïts, d'altres tipus de menges que es feien en aquests àpats funeraris, en la qual es convidava l'ésser estimat, en l'avantpassat, a ser-hi, de moltes maneres. I aquí podríem entrar amb les carbassetes.
Mm-hmm.
Vale, i aquí som, no?
Sí.
Jo et vaig fer l'entrevista,
eh? Tira. Està perfecte.
Per exemple, les carbassetes famoses del Halloween, que tothom ara detesta i tal, són un costum que estava arrelat a tota Europa. De fet, encara tenim llocs a Catalunya que no s'han perdut, a la zona del Ripollès, mm-hmm. I tal. I les carbassetes no són un element decoratiu, perquè sí. Les carbassetes són llum, perquè dintre hi poses un ciri. El seu destí final és el balcó, o és la finestra. És un far. Un far. Les ànimes necessiten de la llum. Sempre va... Les ànimes, el pas de les ànimes sempre van lligats a la llum. Sempre van lligats a la llum, d'alguna manera o una altra. Els morts necessiten la llum per ser guiats cap al més enllà, o per retornar, en el cas del dia de l'1 al 2, que és quan creiem que ells ens poden visitar. Doncs aquestes carbassetes, o un ciri encès, és aquell far que indica en el nostre avantpassat que allò és casa seva i que, per tant, ha de venir cap a aquella llum. Això és, si t'hi fixes, està molt posat a dintre del subconscient de la gent quan, per exemple, quan algú en diuen que ha tornat d'una experiència traumàtica que l'ha portat a la mort, a molta gent li pregunta, però tu vas veure la llum? I la gent et diu, vaig veure una llum al final d'un túnel.
Uh-huh.
Això és una cosa que repeteix
sí,
molt.
Sí, sí, sí.
I aquesta idea de la llum es repeteix molt, fins al punt que, per exemple, el camí de les ànimes és la Via Làctia, que només es veu per juliol.
Sí.
I aquesta Via Làctia, si a més hi ha lluna nova, es veu d'una manera escandalosa, i allò és aquella via on han de seguir les ànimes per arribar al descans etern. Per tant, la llum i les ànimes sempre va lligat.
Et preguntava abans, Amadeu, si érem una societat tradicionalista. T'ho pregunto diferent, també.
Ah.
Som una societat irònica, hipocondríaca i pessimista?
Ostres!
Irònic... Per què t'ho pregunto, això, eh?
Irònica, sí. Hipocondríaca, no ho sé. Que ens fa molta por tot, també. Eh? I que això, per tant, això ens ha portat... Però som falsament, eh? Tenim... Sí, tenim pors induïdes. Això també ho voldria dir, no? Uh-huh. És a dir, tenim por a morir. Clar, tots tenim por a morir. Evidentment que tenim por a morir. Només faltaria perquè no sabem què hi ha darrere. Però també tenim por a néixer, en el sentit de que, d'una manera encertada, algú, per exemple, ara la majoria de parts es produeixen en un lloc que és poc agradable, que és una clínica, un hospital, no és el lloc natural de néixer. El lloc natural de néixer d'una persona, jo penso que serà sempre casa seva. Que això ens ha reduït determinats riscos? Ens ha reduït quasi bé tots els riscos. Això és una part positiva, però probablement ho haguéssim pogut gestionar d'una altra manera, no? I no estaríem amb... També seria més car, també és veritat, no? I no estaríem amb aquesta òrbita de... És a dir, acabem naixent al mateix lloc que morim. Abans la gent naixia a casa i moria a casa. Ara ha passat el mateix, però l'únic que naixem a l'hospital i morim a l'hospital, majoritàriament, no? I això, jo penso que és una cosa que ens ha donat unes pors induïdes perquè acabem desconeixent com l'ABC de la vida l'acabem desconeixent. Fa només 5 generacions, 5 generacions són els nostres besavis, o uns rebesavis. Tots sabien què s'havia de fer en el cas d'un part i tothom sabia què s'havia de fer en el cas d'una defunció. Nosaltres, la majoria de la gent, no hem tancat els ulls a un difunt. I se'ns han mort els avis, els pares, les germanes... Jo he tancat uns ulls, eh? He estat en el moment de tancar els ulls d'una persona, no? Ostres, això...
No, l'únic que preguntem és on són els papers, eh?
On són els papers de l'assegurança? On? L'assegurança aquella, eh? Aquella que paguem durant...
Ja, que... ja ha pagat els morts, que en diuen.
Exacte. Mira, i té 3 cotxes, eh?
Exacte.
Té 3 cotxes. Ah, ostres!
Ho banalitzem tot.
Tot. I això ens acaba portant uns problemes, jo penso que molt greus, i al final... acabem vivint d'una manera molt poc intensa en el que és l'essència de la vida, no? I la mort és una part molt essencial. L'única certesa que tenim ara tu i jo aquí és que sabem que tu i jo ens morirem, sí, que hem nascut, sí, i morirem. El més, el que passi entre aquest parèntesi, poden passar milers de coses, però això és una realitat.
T'ho preguntava, allò d'irònics, hipocondríacs i pessimistes, perquè en aquest llibre hi trobarem unes dites separades, sí, precisament en aquestes categories, no?
Sí, 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 sí. Però, a més, per exemple, les dites diuen molt, de com som les persones.
Sí?
Sí. Però hi ha una cosa en aquest llibre que també ve relacionat amb les dites, que no són pròpiament dites, val? Però que sí que ens, d'alguna manera, fa visible com ha canviat aquesta mirada sobre la mort. És, per exemple, ara amb els nens i les nenes no se'ls hi parla de la mort.
No.
És això, ostres!
De fet, es fa allò de, si es mor algun familiar, no vindrà al funeral perquè...
Això és gravíssim.
Sí, eh?
És, bueno, jo crec que és gravíssim. Jo tinc fills, ara ja són grans, i evidentment, doncs, tenen aquestes obligacions assumides, no? Però quan s'ha mort algun familiar, els meus fills han anat, crec que hi han d'anar, perquè jo crec que és pitjor amagar-ho, perquè això crea traumes i coses estranyes que després són molt difícils de gestionar, eh? Ja hi haurà gent que em dirà que sóc un salvatge, no? Però, per exemple, fins aquí hem arribat, hi ha una cosa que constatem molt, és que a partir d'acudits, d'il·lustracions, ara en diríem de còmic, no? Que, per exemple, a la primera meitat, quasi bé fins a la primera meitat del segle XX, fins a acabada la Segona Guerra Mundial, més o menys, la primera meitat del segle XX, les revistes no juvenils, infantils, escolta'm, no hi havia cap problema, eh? Mm. Es parlava de la mort com qui parlaven de qualsevol altre tema, però sense cap... I feien acudits. I després que tota la premsa del 19 i del 20 està plena, farcida d'acudits sobre la mort d'una manera, escolta'm...
Humor negre, eh?
Sí, humor negre. Humor negre, però també per infants. Que dius, ara això seria impensable. És que, bueno, agafarien l'editor el dibuixant, el consell de redacció i tots, i els fotrien un judici sumaríssim. Clar, això vol dir que alguna cosa ha canviat. I de vegades jo sempre dic que la humanitat acostuma a canviar sempre per bé. En aquest cas, no ho tinc tan clar.
Ja ho veurem.
Ja ho veurem, no? Però jo penso que donar l'esquena a les realitats que són les immutables, més enllà de les tradicions, acabarem tenint un problema molt gros.
Fins aquí hem arribat. Què fem i com celebrem el darrer adéu? Amadeu Carbó i Jordi Cubillos, que ens presenten aquest llibre que forma part de la col·lecció de l'Ermità. Deixa'm preguntar-te per últim, Amadeu. Escrius o fas llibres com aquest per perseverar les nostres tradicions?
No necessàriament. Normalment els faig com a divulgador, i no només per perseverar amb les nostres tradicions, però i també m'importa molt, o m'interessa molt encara més, els processos de canvi que han de tenir. És a dir, la posada al dia de les nostres tradicions, que siguin vives, això sí que m'interessa molt.
Amadeu Carbó, responsable de Patrimoni Immaterial de l'Arquebisbat de Barcelona, folclorista, escriptor, educador social i jo que sé quantes coses més, sempre és un plaer parlar amb tu, de veritat.
I m'encanta molt venir a aquesta casa, ja ho sabeu.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes. Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Vinga, doncs avui és dilluns, és un fet inhabitual, que diria aquell, però tenim amb nosaltres a la doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga, per parlar-nos d'un nou crims o gairebé aquesta setmana. Jo crec que no hi ha dia millor que avui. Doctora Rosa Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui de quin cas ens parla, doctora?
Pues avui parlaré d'un cas una mica especial. No és un cas recent. De fet, és el cas del Charles Giles de Rey, que és un dels primers assassins serials documentats que va ser cremat o enjudiciat per bruixeria al segle XV.
Déu-n'hi-do, al segle XV, eh?
Al segle XV.
Qui era Charles Giles de Rey?
Pues era un noble francès que fonamentalment va ser conegut pels seus èxits militars i també perquè va acompanyar Joana d'Arc fins que ella va morir. Era un dels seus militars que l'acompanyava a les campanyes. I per això, per aquests èxits militars, és pel que històricament és conegut. A l'àmbit de criminologia, és conegut per ser o per haver estat declarat un dels primers assassins en sèrie que hi ha avui dia.
Un dels primers assassins en sèrie documentats, eh? Per tant, podem dir que l'assassinat en sèrie el tenim present des de l'antiguitat.
Sí, de fet, a veure, tots hem sentit de parlar de figures com Calígula, Neron o Tiberi.
Sí, tant.
Que eren d'emperadors romans, però tots coneixem que cometien assassinats o que mataven gent o que fins i tot violaven de forma serial. I això ho tenim en compte. No obstant, el cas del Charles Giles de Rey és encara un punt més enllà. Va llegir, de fet, ell era gran fan de la història i de les orgies que feia el Tiberi, i s'inspirava en elles, però va portar un pas més enllà i va matar aproximadament un centenar de nois, de nens, entre 8 i 15 anys, i amb actes bastant horribles.
Abans de conèixer què va fer Charles Giles de Rey, coneguem una mica la seva vida.
Pues va néixer, de fet, va néixer el 1404 i el van condemnar, el van enjudiciar el 1440. Llavors ja veiem que potser és normal pel segle XV, però que no va ser una vida molt llarga. Va créixer en una família de nobles francesos. De fet, ell va arribar a ser l'home més ric de França del moment, però es va criar amb un matrimoni de conveniència, que en aquell temps era normal, amb uns pares que realment no s'estimaven massa. Llavors ell i el seu germà van créixer seguint la disciplina fèrrea. Eren gent molt elaborada, molt culta, amb entrenament militar sobretot, perquè això era perquè els se'ls formava, però no amb masses vincles emocionals. De fet, a ell de jove se li descriua com un bully o com una persona arrogant i com fins i tot una persona cruel.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Cap a l'adolescència va entrar a la vida militar i llavors estan totes aquestes fites que coneixem i, de fet, l'acompanyament de la Joana d'Arc. Després de la mort de la Joana d'Arc és quan es produeix tot aquest canvi i tota l'entrada, el que diríem, el comportament més criminal, per dir-ho d'alguna forma.
Sabem per què canvia, precisament, Charles Giles cap a aquest comportament més criminal?
No sabem ben bé si és que realment va canviar, si és que tenia alguna... El que suposadament passa amb aquest tipus de criminal és que generalment ja tenen una tendència a comportar-se d'aquesta manera, però potser en un ambient militar de guerra aquestes conductes no eren tan aberrants. Tothom sabem que els actes bèl·lics desperten la crueltat i els actes de tortura més salvatges que podem tenir a la imaginació. I probablement en aquell context aquesta brutalitat no estava fora de context. Va ser després, quan va arribar, que va continuar de forma gratuïta amb aquests actes i per això va cridar l'atenció. Per exemple, hi ha fonts històriques que documenten que es dedicava a assaltar o a robar gent pel vianants pel camí només per diversió i fer-los patir. També durant les seves campanyes militars era bastant partidari de matar tots els enemics que capturava d'una forma bastant cruenta. Quan es va intentar casar-se dos cops. No van accedir als matrimonis, però després, per casar-se finalment, va tenir que, d'alguna forma, a segrestar la seva tercera núvia i només així es va aconseguir casar. De fet, la que va ser la seva dona no el descreia massa bé, que diguem.
Aquesta és la figura de Charles Giles de Rey. Ara bé, com comença a matar? Per tot plegat, com sempre, ens acompanya la doctora Rosa Vinyes, doctora en Psicologia i Criminologia. Doctora, com comença Charles Giles de Rey aquests assassinats?
Pues, estem parlant del segle XV, llavors, era una de les persones més amb més terres, amb més castells, amb més poder que hi havia en aquell moment, i tampoc sabem exactament l'inici, però es calcula que més o menys cap al 1430... comença un període d'uns... La gent diu uns 8-10 anys, aproximadament, a matar nois rosos amb ulls blaus, perquè tenia unes preferències, entre 8 i 15 anys. Realment, després de tenir la seva filla, el 1429, d'alguna forma rebutja la seva dona o la deixa de banda i es dedica a tenir aquestes orgies de grup on realment segrestava aquests nois, que eren de famílies pobres, de les seves terres, d'alguna forma els enganyava perquè es morien de fam, amb donar-los de menjar, donar-los diner o una feina on poguessin subsistir, i allà els portava al seu castell, on primerament els violava, els penjava del sostre, els torturava, fins que estaven agonitzant els tornava a violar i després els hi tallava el coll o els hi trencava el coll.
I així em deia, durant molts assassinats, durant 8-9 anys...
Sí, de 8-10 anys hi ha unes fonts que fins i tot deien 14, hi ha unes fonts que parlen que les víctimes van arribar, eren uns entre 80 o 150, hi ha uns altres que han especulat que poden ser fins i tot 800. El problema és que com tenia tot el control de la terra i de la llei en aquell moment, no hi havia cap control sobre les seves accions, només les famílies que estaven preocupades perquè perdien els seus fills i no sabien on estaven.
Clar, doctora, en parlàvem abans, que la mort no és res sense el culte a la mort. I, per tant, entenc que tot plegat tenia una finalitat.
Sí, tenia una finalitat. I amb el Charles de Gill, que això és bastant Halloween tòpic per aquest cap de setmana, tenia dues finalitats. Una, ell mateix va declarar, i és el que veiem als assassinats serials, és que ell trobava gratificació sexual en l'acte de torturar. Era bastant més la gratificació de veure patir o matar que no la de l'acte sexual en si. I això era una de les finalitats. La segona, era un creient allò confirmat de l'alquímia, el satanisme, i d'alguna forma pensava que si rendia cult satànic podia encara ser més poderós i, per exemple... i d'alguna forma aconseguir un altre cop els diners que estava dilapidant de la forma més escandalosa amb les orgies, amb els banquets, amb tot el que feia.
Per tant, doctora, podríem dir que hi havia cert misticisme darrere de tot plegat?
Sí. Sí, definitivament. I, de fet, és això pel que el van acabar perseguint i van acabar investigant-lo, era pels rumors que hi havia que practicava rituals satànics, que en aquest cas combinava amb els seus assassinats.
Precisament, doctora, com agafen a Charles Gils de Reis?
Pues hi ha bastantes teories. Una de les teories és que alguns dels seus parents, d'alguna forma, estaven veient que s'estava dilapidant la seva fortuna i li volien confiscar un altre cop les seves terres i el van denunciar. Una altra va ser que la seva dona el va denunciar quan es va assabentar de les crueltats i dels assassinats, però això va donar a una investigació amb el bisbe de Nantes, que va portar una investigació i va començar un procés de judici d'aquell moment, on van cridar 110 testimonis, van cridar els còmplices, d'alguna forma els ajudants, perquè aquests assassinats generalment els cometien en grup, i aquests sacrificis que els hi deia els cometien en grup i aquests van confessar també. Clar, el problema és que els judicis i els processos penals d'aquell moment necessàriament incorporaven la tortura. Llavors, això és el que fa que d'alguna forma no podem estar exactament segurs de que els actes van passar amb la magnitud del que expliquen, perquè amb tortura tothom té més probabilitats de confessar que no.
I al final és condemnat per bruixeria.
Per bruixeria, per rituals satànics i per, d'alguna forma, el que feia a vegades és treure la sang de les seves víctimes quan els estava matant, guardar-la per rituals següents o, d'alguna forma, guardar parts dels cossos que després oferia Satan com un altar. Una de les coses que li agradava fer, per exemple, dels nois que trobava més atractius, tallar-los al cap i tenir-los allà exposats. Realment són dels crims més durs que he llegit mai i jo quan els llegeixo el que em recorden moltíssim és la novel·la de 120 dies a Sodoma del Marquès de Sade. Realment sembla tret d'una novel·la del Marquès de Sade.
Ara, doctora, ens deia sembla treta precisament aquesta història d'una novel·la del Marquès de Sade. No sé si casos com aquests generen fins i tot alguna mena de llegenda, no?
Sí, de fet, sí. De fet, aquest, sabem confirmat que la llegenda del Gils de Rei va inspirar el personatge de Barba Blava, per exemple.
Sí,
o sigui, que sí, sí que ho sabem. I després el que veiem és que, no sé si el Gils de Rei, però gent com els Gils de Rei han inspirat les llegendes de l'home llop. Que això per Halloween és... Mm. Però és perquè trobaven cossos de dones o de nens desmembrats al bosc, mutilats, i es pensaven que això no havia... Que realment la creença era que una persona normal mai podria arribar a fer això, per tant, tenia que ser alguna mena de bèstia o d'animal que fes això. Però realment el que s'ha trobat amb el temps és que tenim assassins sexuals que porten a terme aquest tipus d'actes. El Charles Gils de Rei és un exemple bastant clar. Uh-huh. Com el Charles Gils de Rei, després més moderns, per exemple, hem vist el Jeffrey Dahmer.
Exacte. Fa ben poques setmanes que en parlàvem d'ell.
Exacte. El Nielsen, que va ser anterior al Jeffrey Dahmer, que era de Regne Unit. Uh-huh. Hem vist moltíssims casos. Després tenim gent com el Charles Gils de Rei, que li agradava els actes de necrofília, que feien els mateixos que van a cementiris a robar cossos i també tenir contacte sexual. Llavors, totes aquestes, igual que el Charles Gils de Rei diu que s'inspira amb les orgies del Tiberi, uh-huh, hi ha molta gent que després llegeix la història del Charles Gils de Rei i ho treu per cultura popular, o si som més en la banda menys positiva de la situació, que ells comencen a fer o a introduir aquests actes en les seves fantasies sexuals de tipus violent.
Doctora, ens ho deia, la gent de l'època i la gent posterior que es preguntava com una persona normal podria fer un acte com aquest, i per això sorgeixen llegendes per intentar explicar-ho d'alguna manera, fet normal, de fet, a la nostra societat. Però m'ho ha servit en safata i aprofito la pregunta. Com gent normal o presumiblement normal, pot arribar a cometre actes de tanta crueltat com aquests?
Pues mira, per continuar una mica el caràcter històric d'aquest programa d'avui, parlaré del Richard von Krafft-Ebing, uh-huh, que va ser el primer metge o dels primers metges que van estudiar el comportament sexual patològic. És del segle XIX, aproximadament el 1870, si no m'equivoco, i va estudiar el cas del Charles Gils de Rei i ho va posar com un exemple d'un tipus d'assassí on aparentment era normal. De fet, el descriuen el Charles Gils de Rei com una persona molt atractiva, molt elaborada, amb uns allò... Li agradava la música i amb molt de refinament amb els seus... amb el que li agradava i amb el que feia. Però després tenia aquesta banda on realment semblava que hi havia una fusió entre l'instinte de la crueltat, l'instinte de l'odi, de l'agressió, i la gratificació sexual. I ell s'inspira molt al Richard von Krafft-Ebing en les teories del César Lombroso, que és un dels criminòlegs que tothom tenim que estudiar a la carrera. Però bàsicament és el que deia, que els criminals eren nats, que una persona naixia amb aquesta manera i naixia amb una mena de trets que li predisponien a actuar d'aquesta manera. En aquest cas, el von Krafft-Ebing el que deia és que els instintes d'agressió i el sexual produïen una exaltació fisiològica que es podia arribar a associar, de forma que si es produïa en un, necessàriament es produïa en un altre. I que els dos tenien en comú la necessitat de, d'alguna forma, posseir l'objecte. I això t'ho lliga amb la tradició de pensament que diu que els homes tenen per naturalesa un instint agressiu i sexual que els hi obliga a tenir que lluitar per poder assegurar-se una parella, que és la dona, que és bastant més submissa, i que aquests impulsos ja estan donats per naturalesa, però que en uns individus això es presenta d'una forma patològica, de forma innata. I aquest és el cas del Charles Gils de Rei, on realment era una persona que, per aconseguir la gratificació sexual o només la visió de la sang o només la visió de les entranyes de les seves víctimes, li produïa aquesta excitació física sexual que li empenyia a cometre aquests actes sexuals durant els actes agressius.
Clar, em parlava d'aquests estudis de von Krafft-Ebing, uns estudis del segle XIX, i d'alguna manera comparaven fins on es pot. És evident que estem parlant d'èpoques molt diferents. El cas que avui ens ocupa, el cas de Charles Giles de Reis, amb, per exemple, Jeffrey Dahmer, o altres casos molt més nous. No sé si han servit aquestes investigacions de Bonecraft Evings per casos com Jeffrey Dahmer.
De fet, el llibre de Psicopatia Sexualis del Bonecraft Evings és bastant semblant als estudis que va fer després als anys 70 i 80 a l'FBI. De fet, de la majoria del que sabem dels assassins sexuals o els assassins serials ve del Bonecraft Evings. Moltes de les coses que va trobar després es van replicar als estudis de l'FBI, que és on comença aquesta nova trajectòria d'estudis d'assassinat serial.
Per acabar amb aquest cas, doctora, si voldria comentar, amb aquest cas Charles Giles de Reis acaba, com dèiem, jutjat i, per tant, condemnat a foguera per bruixeria, un fet habitual per l'època, entenc, eh?
Sí, era un fet habitual per l'època, sí. Amb això no hi ha massa dubtes. L'únic que, clar, per estàndards moderns, quan tens un judici que és cruent, basat en tortura, i que acaba cremant a l'acusat, doncs clar, amb temps moderns poses en dubte una mica quina és la veracitat de les confessions que pots extreure, però sí, per l'època era lo normal.
Doctora Rosa Vinya, psicòloga, criminòloga, com sempre, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i fer-nos aquest Crims o Gairebé, en especial avui dilluns, nit de Halloween, nit de Tots Sants, nit de Castanyada. Que vagi molt bé.
Molt bé. Adéu.